Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El monestir de Montserrat ha fet públic aquest matí el resultat de la investigació sobre els casos de pederàstia que apuntaven a un monjo de la comunitat, Andreu Maria Soler, responsable dels escoltes entre els anys 70 i 90. Segons el document, Andreu Soler va ser un depredador sexual i un pederasta. Els investigadors també destapen dos casos d'abusos sexuals a l'escolania entre els anys 1960 i 1968 per part d'un monjo que ja va abandonar la comunitat i la vida religiosa. La comunitat benedictina, amb una declaració que exposa avui mateix el portaveu del monestir Bernat Juliol, demana perdó i es posa al costat de les víctimes. Ha anunciat també, en nom de l'abat Josep Maria Soler, que es crearà la figura d'un delegat de protecció de menors que serà un professional extern al monestir. Ho ha explicat el portaveu, com dèiem, Bernat Juliol. També destaquem a aquesta hora que els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana han posat en marxa avui una operació a gran escala conjunta al metro de Barcelona per enxampar i detenir carteristes a la xarxa de transport públic de la ciutat. Segons confirma la policia catalana, el dispositiu es fa a totes les línies de metro i també a les estacions més turístiques de la capital catalana. Destaquem, a més, també que ha mort l'expresident de Zimbàbue, Robert Mugabe, als 95 anys. Va governar el país durant 37, primer com a primer ministre i després com a president. Al final del seu mandat, però, serà recordat com un dels pitjors dictadors del continent, que va arrossegar el país a la fallida. Nova alerta sanitària. Les autoritats d'Andalusia han activat aquesta nova alerta per la presència del bacteri Listeria en carn entatxonada. Segons ha explicat avui el conseller de Salut, Jesús Aguirre, se n'ha detectat en una nova marca anomenada Sabores de Paterna i que té la fàbrica a Paterna de Ribera, a Cádiz. I destaquem, finalment, que l'associació Mas Evangelización ha organitzat per aquest diumenge a la parròquia de Santa Tecla de Barcelona a les 5 de la tarda i per a dimarts a les 9 del vespre a la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell un concert de la cantautora catòlica dominicana Kairi Márquez. Doble concert, recordem, diumenge a les 5 de la tarda a l'església de Santa Tecla, aquí a les Corts a Barcelona, i dimarts a les 9 del vespre a la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Abans, però, el pensament del dia.
Deia Lluís Duch, monjo de Montserrat recentment traspassat, que a la nostra societat hi ha molta informació, però poca comunicació. És ben cert, vivim en una societat plena d'informació que arriba puntualment en els nostres dispositius mòbils. Estem en una societat hiperinformada, però molta d'aquesta informació no pretén comunicar-nos res i, en el cas que ho volgués fer, ens fallen els comunicadors veraços. Aquests són les persones a les quals els atorguem tota la nostra confiança per creure'ns el que diuen. Un dels problemes bàsics de la nostra societat és la fractura de confiança en els processos de transmissió de la informació. No hi ha confiança perquè hem perdut els referents que validaven els continguts informatius. Sense aquests, la majoria d'informació esdevé soroll.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i gairebé 6 minuts. Salutacions també del Jordi Carretero, avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem fer un cop d'ull a la situació política general a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Un panorama que es troba en aquests moments entre la incertesa, després de la investidura fallida de Pedro Sánchez el 25 de juliol passat, amb un diàleg estancat i previsió de noves eleccions per al 10 de novembre, si el tema no dona un gir en les properes hores, i d'altra banda la situació també encallada a Catalunya, pocs dies abans de la Diada Nacional, i amb un panorama igualment incert. La manca d'acord per investir Sánchez a finals de juliol, com també per formar un govern de coalició de cooperació, conviu aquests dies amb la manca de diàleg i l'estancament del conflicte a Catalunya, tot mentre s'espera per a finals de setembre o potser durant l'octubre la sentència del judici del procés. La perspectiva d'unes eleccions a Catalunya després dels desencontres dins el govern ha planat aquestes setmanes mentre creixen les crides a la unitat de l'independentisme, sobretot de cara a dimecres vinent, és a dir, el proper 11 de setembre. Sense anar més lluny, en les últimes hores hem conegut diferents pronunciaments públics, ahir mateix de Carles Puigdemont, en contra d'unes eleccions immediates, i avui en un tuit d'Oriol Junqueras en presó preventiva, que deia, en canvi, que votar no és mai dolent i no vol dir necessàriament afeblir les institucions. En qualsevol cas, les últimes crisis tenen com a principals motius els recents impagaments del govern espanyol denunciats per la Generalitat, la qüestió de les oficines del govern català a l'exterior i els recursos anunciats pel gabinet de Pedro Sánchez com a línia de continuïtat. L'actual manca de diàleg operatiu per a una futura solució al problema de fons pot aguditzar el que ha passat, i que ja és molt greu, els últims dos anys. Ens acompanyen per analitzar la situació política, d'una banda, el politòleg Guillem Porçals, també màster en seguretat. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I després de l'estiu ben trobat i ben tornat. I d'altra banda, avui comptem a l'estudi de Ràdio Estel per primera vegada amb la presència d'Anton Verdeny, advocat, economista i gestor administratiu, també politòleg. Per cert, senyor Verdeny, molt benvingut per primera vegada. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, tenim molts temes per tractar, si ens referim a la situació política, després del parèntesi que aquest programa ha fet a l'estiu. Abans, però, és important recórrer a l'última hora política avui, i és que hi ha hagut un nou fracàs en la reunió del PSOE i Unides Podem de cara a la investidura. Un nou fracàs que no sabem si encara serà definitiu, però que ens fa pensar més en les noves eleccions que no pas en una investidura abans del 23. Sobre el que ha passat amb la investidura, recordem que les eleccions generals espanyoles al Congrés i al Senat van ser el 28 d'abril passat i han passat ja uns quants mesos. Quina impressió tenen del que pot passar i de com van les coses? S'havia apuntat algun rumor en les últimes hores que Pablo Iglesias podria acceptar per sorpresa un acord d'investidura sense entrar en el govern, però això ara sembla que no.
Crec que, sincerament, que anem a unes noves eleccions generals.
Alguns ho veien ja de fa temps, això.
Perquè és l'escenari perfecte perquè Pedro Sánchez s'erigeixi com el líder, per dir-ho així, únic de l'esquerra a Espanya. Perquè ens trobem en una situació molt interessant perquè veiem que Pedro Sánchez, si ara anés a unes noves eleccions, sortiria reforçat per la seva trajectòria després de la moció de censura, després d'aconseguir aquesta mitja victòria a les eleccions que no l'ha permès governar, i tot això. I per l'altra banda, veiem un Podemos sense discurs que ha perdut molt pes territorial, i veiem uns Ciutadans que amb unes noves eleccions, després de les més de 200 persones que s'han donat de baixa, els líders del partit a nivell territorial que s'han donat de baixa, tot això, tota aquesta gent també ha generat desgast a l'opinió pública. Per tant, dintre de la dreta podem veure, per dir-ho així, un Casado que per fi ha consolidat el seu discurs, ho ha trobat la nota d'afinament, la tonalitat per encarar unes noves eleccions, cosa que no la tenien les eleccions passades. Veiem un Vox que mateix manté el discurs de sempre, i en si mateix veiem un Pedro Sánchez que ara ja s'ha posicionat com a nou gran de l'Estat. Tots els atacs que li feien com a dubitatiu, com a persona grisa, com a persona tèdia...
Sí, que tenia una certa provisionalitat en la seva gestió, és a dir, havia arribat amb una moció de censura, en teoria, per poc temps.
No? Exacte, a més, una moció de censura recolzada pels independentistes... O sigui, tot aquest relat que li podien en contra, ara això ha desaparegut. Per tant, és possible que unes noves eleccions afavoreixin molt el PSOE, això des del PSOE prenguin nota...
Interessin una mica al PP, és a dir, el tradicional bipartidisme
antic. I que tornem al bipartidisme, o sigui, és molt possible que tornem al bipartidisme, i això interessa tant al PP com al PSOE, que sempre s'ha entès.
Bé, potser deixi'm dir, si no igual que fa 8 o 10 anys, però sí més bipartidisme que ara fa uns mesos, sí, vaja. Sí. Està d'acord el senyor Verdeny, pel que més o menys intueixo pensar?
Efectivament, Nasi, de fet coincideixo plenament amb el company, amb en Guillem. El que veiem, sota el meu punt de vista, és un cert rearmament, valgui l'expressió militar, però un cert rearmament ideològic del que diríem el bipartidisme dinàstic d'Espanya. És a dir, i compte, no tinc tan clar que la jugada li hagi de sortir bé al PSOE ni al PP, exactament. Sí que és veritat que pel flanc conservador, Ciutadans, tot fa pensar que tindrà una baixada molt important i fins i tot en alguns punts podria implosionar, sobretot, però en aquest cas, per una radicalització que s'han fet ells mateixos. És a dir, han arribat a cremar tant el seu propi discurs que aquella aparença de partit de centre se'ls hi ha enfonsat, però diguem-ne, en l'àmbit del tenis en diríem un punt no forçat, no? S'ho han fet ells mateixos. Vox s'haurà de veure, perquè jo crec que en aquest sentit sí que mantindrà bastant la representació, en tant que té un electorat ideològicament molt coherent, diguem-ne, amb la seva determinada línia d'extrema dreta. Tinc dubtes que Casado sigui capaç de capitalitzar alguna cosa, i crec, sincerament, que el creixement del PSOE anirà més cap a la línia de presentar-se com un partit d'estat, no tant d'esquerra, compte, sinó com un partit d'estat que crec que pot fins i tot laminar aquest previsible creixement del PP. És a dir, jo crec que el PSOE el que farà és menjar de Ciutadans. Absorbirà una mica aquest bloc. És veritat, també coincideixo, que Podemos està en una fase de certa crisi. Sembla que és un partit, al ser un partit tan jove, en el fons, ha anat evolucionant amb les mateixes crisis, no? Té com crisis de creixement. Ara bé, també s'ha de veure, i això és el que a mi em genera dubtes en relació amb el PSOE, com gestiones amb aquesta negociació fallida. És a dir, estem assistint a un moment que tot sembla teatre, no? Tot sembla allò, uns entremesos que estan repartint, i estan intentant veure qui és... Salvant els paral·lelismes, em recorda molt quan s'estava discutint a Catalunya l'eventual coalició de Junts pel Sí. És a dir, que semblava que hi havia un desinterès, no? De no fer, i els altres que intentaven que sí, i llavors Artur Mas arrossegava Junqueras en aquell moment. Sembla això, avui en dia, la prehistòria de la política, i fa tot just un parell d'anys, no? Sí. I el que va acabar sent sí... Llavors, si mirem en certs paral·lelismes, a més, tenen en compte la relació Catalunya-Espanya, observem com aquestes situacions de tensió se solen resoldre de manera diferent. És a dir, a Catalunya, quan hi ha una situació de tensió, ara penso, tiro una mica més enrere encara, també passava el mateix, no? Si s'aprovaria l'Estatut al Parlament de Catalunya, us en recordeu, al setembre...
Sí, sí. Exacte, aquell de l'any 2005, ja,
efectivament,
fa 14 anys.
Setembre del 2005. Sempre que hi ha aquests moments de tensió, a Catalunya acabem abocats al pacte. No sé si per la nostra tradició pactista, però quan estem en el punt de màxima tensió abans de que es produeixi la trencadissa final, hi ha algú que fa el pas al costat, hi ha algú que acaba dient, bueno, va, doncs aprovem l'Estatut, encara que després el PSOE ja posarà les esmenes que toqui per retallar. En canvi, Espanya, recordem el que va dir Rajoy, jo no soy Artur Mas. És a dir, quan també se li insinuava, recordem fa un any i escaig, oiga, deus té un pas al lado, i va dir, no, jo no faré com l'Artur Mas, escolti, aquí... Possiblement perquè té una concepció del poder més intensa de la que tenim a Catalunya, també per tradició històrica, i en aquest sentit coincideixo amb el que deies, és a dir, amb el PSOE no té cap incentiu a arribar a un pacte amb Podem, i penso realment que el que ha d'anar molt de compte és no ser visualitzat com el que ha boicotejat. Recordem les frases de les bases del PSOE el dia, con Rivera no. Con Rivera no. Si no gestionen això adequadament, el que passarà és que Podem mantindrà les posicions. Veurem. És una incògnita.
I tant. Incògnita encara, què passarà abans del 23 de setembre, perquè tot i que la reunió d'avui entre socialistes i Unides Podem no hi ha hagut avenços, i des d'Unides Podem es veu amb pessimisme, sí que és veritat que la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha dit que encara és possible un acord. Bé, veurem què passa. El PSOE ha dit, en qualsevol cas, que no hi haurà nova proposta de govern de coalició, per tant, aniríem enrere, i Unides Podem diu que no renuncia a això. Per tant, difícil, eh? Com no sigui un gest així, com allò de dir d'estat, no?, de Pablo Iglesias.
Sí, és el que comentava ell abans, és a dir, el PSOE serà el nou, per dir-ho així, el nou PP de Rajoy, és a dir, serà el nou partit a l'Ancedià, aquest partit de funcionaris, aquest partit d'estat, sí, que ocuparà el centre polític i s'expandirà cap a les altres bandes.
Una mena d'oficialisme a l'europea, no?, per entendre'ns.
Exacte, sí, està avançant cap a aquesta direcció. Això dona molt poc marge a Ciutadans i Podemos, que està en aquesta espècie de guerra de taifes interna a València, Balears, Andalusia, tots aquests llocs, on hi ha guerres contínues internament, que dius, no se sap ben bé fins on acaba els crítics, on comença el partit en si, on comencen els sectors pablistes, on comencen els sectors simpatitzats de Rejón, on comencen... Clar, tot això també es desdibuixa en unes eleccions.
Uh-huh.
Per tant, haurem de veure si ens aboquem a unes noves eleccions, fins a quin punt tots els actors jugaran les mateixes cartes o jugaran les altres.
Recordem que les eleccions serien el 10 de novembre, perquè en aquest cas no les convocaria el president del govern que està en funcions, sinó que es convocarien, com ja va passar el 2016, automàticament en no haver-se format govern, en no haver-se investit un president en la data límit, que és, com dèiem, el dia 23 d'aquest mes. I per tancar aquest tema de la investidura, si els sembla, senyors, comentem un fet que aquesta setmana jo crec que no ha de passar inadvertit, i és que Esquerra ha dit que garanteix com a mínim l'abstenció i el PNB el vot favorable. És a dir, que hi ha una aposta clara del nacionalisme basc i una part del català. Junts per Catalunya sembla que no té massa clar quina és la gestió. En principi protesta perquè diu que no se'ls ha tingut en compte, però hi ha aquí una posició nacionalista important que diu que vol garantir que no sigui per ells, no?, que hi hagi noves eleccions. Sobretot ho va dir això Gabriel Rufián.
Sí, el que passa en aquest punt, i obrim foc, el que la percepció, que el capteniment, diguem-ne, que jo tinc quan veig això, és que els motius que hi ha darrere són molt diferents. És a dir, el PNB, conscient d'aquest paper capdal que jugarà el nou PSOE, diguem-ne, intenta garantir el seu tros del pastís o el seu panet, el cistell. En canvi, Esquerra Republicana... Clar, partim de la base de la situació anòmala en què es troba. És a dir, la dirigència d'Esquerra o és a l'exili o és a la presó. I, per tant, en aquest context, jo entenc que moltes de les decisions que està prenent Esquerra Republicana, també val per Catalunya, compte, no sé fins a quin punt van més orientades a intentar donar una imatge, o sigui, en certa manera, de fer-se perdonar certes coses o intentar blanquejar un cert discurs que sigui més digerible pel PSOE. És a dir, jo crec que Esquerra va prendre nota quan Pedro Sánchez va deixar molt clar que ell no podia, encara que Esquerra li regali gratis els vots, que no pot donar una imatge de pacte amb Esquerra, perquè hi ha encara darrere de tot això el discurs de l'1 d'octubre i de les conseqüències que ha tingut. I, per tant, Esquerra, en certa manera, vol mantenir un perfil baix i, en certa manera, congraciar-se amb aquest nou PSOE, i no tinc tan clar que darrere d'això hi hagi, diguem-ne, una certa defensa d'interessos generals o també, evidentment, i molt legítima d'altra banda, la necessitat d'intentar trobar una sortida als presos polítics.
Mm-hmm. Senyor Porçals, està d'acord o vol afegir altres elements possibles d'anàlisi?
No, crec que hi ha un factor que sí que és cert, que tots dos partits juguen per protegir, per dir-ho així, la seva paradeta.
Esquerra i el PNB,
Esquerra
en aquest cas.
Esquerra i el PNB. Mm-hmm. Però també és cert que hi ha un factor molt interessant, i és que si anem a unes noves eleccions i el PSOE pareix reforçat, tots dos partits pintaran menys i tindran menys poder perquè seran menys necessaris. Per tant, sí que és cert que el PSOE, en aquesta debilitat, convé totes les forces polítiques petites perquè d'un sol escó es pot decidir molt. Per tant, el muscle que pugui marcar el PNB per aconseguir coses o Esquerra per establir un nou discurs institucionalista, perquè la principal crítica que es fa a Esquerra en molts casos és que no té un discurs de govern. És a dir, a Madrid mai ha anat amb un discurs de govern, sinó amb un discurs crític, amb un discurs àcid, amb un discurs amarg, però mai ha anat amb un discurs institucionalista. Perquè inclús, recordem les frases de Rufián, de marxarem 18 mesos, marxarem quan estigui d'això, qualsevol cosa, però s'hagi d'haver de parlar amb els presos. Per tant, era un discurs que es feia incòmode. Ja han canviat l'estratègia. Aquí també s'ha notat que l'han canviat en alguns aspectes. Si analitzem la retòrica de Pere Aragonès, veiem que és molt diferent amb algunes coses. Per tant, ara es veu que Esquerra està anant cap a la nova institucionalització del poder. És a dir, el mateix que ha fet el PSOE de voler-se convertir en el partit de l'Estat, ara Esquerra sembla ser que ho està intentant fer-ho aquí.
Sí, sí, amb la mirada posada, deixi'm dir, en unes possibles eleccions catalanes, com ha dit Oriol Junqueras avui, no? Una mica discrepant amb Carles Puigdemont ahir.
Exacte, és a dir, ens trobem que un Esquerra, segons les enquestes, guanyaria. També és cert, faré una miqueta de broma en aquest aspecte, però les enquestes sempre han durat per Victòria Esquerra i mai han guanyat les eleccions.
Sí, és veritat, les catalanes, les últimes va ser Ciutadans la principal força i Junts per Catalunya va quedar encara per sobre.
Exacte. I segons les enquestes sí. Guanyava Esquerra, això.
Sí, sí.
Aleshores, ara, sincerament, crec que és el moment de que, segons els tempos que estan fent, crec que el dia 15 d'aquest mes o el dia 20 d'aquest mes Esquerra farà el seu Consell Nacional, on redigiran les noves estratègies, els nous caps, les noves línies a seguir, tot això. Per tant, és un punt, és dir, una mirada llarga en aquest aspecte, de dir, és que estaran cap al ser el nou partit del país. Cosa que Junts, per totes les seves batalletes de capelles, de capelletes i d'això i tal, no arriben a establir cap discurs coherent en el sentit d'un cert temps, cosa que Esquerra com a partit pot fer-ho.
Avui compartim el nostre col·loqui, recordem-ho, amb els politòlegs Guillem Porçals, també màster en seguretat, i Anton Verdeny, que és també advocat, economista i gestor administratiu. Volia encara afegir sobre això, sí, senyor Verdeny?
Sí, un últim punt. Clar, a mi l'estratègia que segueix Esquerra Republicana, fins que no quedi validada per les urnes, em genera encara molts dubtes. És a dir, que Esquerra està clarament abocada a ser el partit del neoautonomisme o del sobiranisme tranquil, eixamplar la base, és a dir, es poden utilitzar molts eufemismes per representar-ho, fins i tot hi ha qui diu la nova convergència, autèntica, la convergència autèntica. Sí, que això realment serà després referendat per a un electorat molt majoritari a Catalunya, ho veurem. Estic completament d'acord que les enquestes les guanya totes. Però pensem en les últimes eleccions europees. Ho dic perquè dibuixen bastant bé aquest sentiment una mica, a vegades, bipolar que té l'electorat
sí,
català.
Com ambivalent, no? Sí. Les municipals les va guanyar Esquerra clarament i les europees
correcte.
Junts per Catalunya, a Catalunya.
I amb un detall molt important, que per primera vegada s'ha passat el 50% de vot independentistes. Que a vegades és un detall que jo entenc que des del sector constitucionalista o unionista s'intenta passar més desapercebut, però que observo que el sector independentista últimament tampoc en fa esment. I és la primera elecció on clarament s'ha passat el 50%.
En
el cas de les europees, sí, correcte.
Sí, les municipals no, però les europees sí.
Però les municipals tenen derivades molt diferents.
Sí, sí, per això que van ser dues eleccions el mateix dia, però molt diferents i que de vegades fa que la gent voti forces diferents, opcions diferents. Bé, doncs seguim i, si els sembla, abans de la pausa que fem una mica abans de 6:45 en aquest programa, els vull preguntar una mica més per la situació interna a Catalunya, tenint en compte que estem a pocs dies de la Diada Nacional i que sempre condiciona una mica l'ambient polític. Aquesta setmana hem sabut que el PSC ha dit que no anirà als actes institucionals que es fan al Parlament o en algun altre punt de Catalunya segons l'any, la vigília, és a dir, dimarts, perquè consideren que té un perfil independentista. A banda d'això, sobre el que poden ser els actes, la manifestació de les entitats sobiranistes dimecres a la tarda, altres activitats, els discursos polítics, quina impressió tenen i quina incidència pot tenir això en el moment actual? No ens hem d'enganyar, és un moment de paràlisi pel que fa al diàleg i pel que fa a possibles sortides del conflicte actual de fons.
Hi ha un timelapse, una cronologia d'aquests aspectes, i és que recordem que en un principi, quan es va convocar la manifestació i tot això, molta gent públicament a les xarxes, inclús líders i d'això, van dir que no hi anirien, perquè troben que era com continuar amb el mateix i fer sempre el mateix.
Sobretot des del 2015, per
exacte,
dir alguna, els últims anys, vaja, sí.
Exacte, és a dir, s'havia promès la República, s'havia promès ampliar la base, s'havia promès d'això, i hi havia com molta desafecció i molt... Clar, a tu et trobes que la gent es manifesta com decepcionada i tot això, llavors t'acabes trobant 2 milions de persones o 1,5 milió de persones manifestant-se. Sí que és cert que aquesta diada crec que serà, en el sentit reivindicatiu, serà diferent, no només per la part dels presos, sinó també per la part de fiscalització de la ciutadania vers els seus propis polítics. És a dir, si ens trobem davant d'unes eleccions al Parlament o d'unes eleccions al Congrés, veiem que segurament la diada serà el punt de partida d'una llarga campanya cap a aquestes eleccions.
Sí, si les catalanes són d'aquí un any, doncs serà més llarga, i si són d'aquí 6 mesos, més curta, no?
Exacte, és a dir, hi ha rumors que diuen que les catalanes seran al gener segurament o al febrer, com a conseqüència de la sentència, possibles eleccions i d'això. Clar, és una llarga campanya, però també és allò que diuen, no? 6 mesos per planificar la campanya perfecta. Aleshores, clar, és el punt de partida d'una possible campanya llarga, és un punt de partida d'intentar reconnectar de nou per dir-ho, la decepció que hi ha hagut en gran part des de la base independentista cap als propis partits independentistes, i també cerca esborrar el posicionament de cada partit, és a dir, els discursos que tinguin, els tons que tinguin, crec que serà d'aquells dies que s'analitzarà inclús l'última coma de cada discurs que es pugui pronunciar.
Doncs interessant, estarem molt pendents, sí, senyor Bardeny.
Coincideixo completament amb el company Guillem. És a dir, l'independentisme, perquè de fet presos ja els teníem l'any passat, és a dir, presos ja n'hi havia l'any passat, però sí que és veritat que aquest període, aquest últim any, certa manera, hi ha algú qui diu, no, és que s'ha generat un mal rotllo, un enfrontament, parlant de manera molt col·loquial. Jo penso que hi ha un punt de maduresa per part de l'electorat català, és a dir, escolti, vostè ens van prometre unes coses, vam anar a les eleccions, vam actuar, han passat unes coses, i ara toca passar comptes, no? És a dir, vostè ha complert, no ha complert, bueno, diran, després explicaran que no ha complert perquè ha passat això o l'altre, però, és a dir, hi ha un punt de reflexió de l'electorat català, i jo crec que, possiblement, aquesta diada desconexi molt majoritària o no, però hi haurà un electorat més crític, completament d'acord, més crític. I en relació al comentari que ha fet sobre el PSC, crec que és una reflexió interessant. Anem a veure, que partit
sí,
com...
Sí, perquè també els volia preguntar pels partits, diguéssim, no sobiranistes,
totalment, per això, sí,
que són gairebé la meitat de l'arc parlamentari, vaja.
No, evidentment, vots, sí. I amb vots sí. Fixem-nos, el fet que Ciutadans no hi hagi assistit tradicionalment és perfectament coherent amb la seva línia ideològica i amb la seva forma de postular-se al Parlament. El PP, ja en l'inici del procés, va aprofitar per dir, escolta'm, jo em desmarco d'uns actes, parlem dels actes institucionals, organitzats per la Generalitat, pel Parlament...
Ja no diguem les manifestacions sobiranistes o altres.
O fins i tot l'ofrena floral, que pròpiament no és un acte institucional, però para-institucional, diguem-ne.
Fins fa 10 anys, més o menys, hi anaven tots, també el PP.
Però era un acte que els generava molta incomoditat. És a dir, bueno, ja sabem que dintre del sou de polític doncs hi va que es detingui la pell més gruixuda per acceptar que diguin certes coses.
Sí, a vegades però... xiulades o aplaudiments.
Però, diguem-ne, ells... era una incomoditat manifesta. En canvi, el PSC, jo crec que generalment en aquests actes, incòmode no s'hi sentia. Teníem una posició, diguem-ne, de formar part del que se'n podria dir, diguem-ne, la mentalitat mainstream, no?, dintre el que seria el sentit del sistema polític català. En canvi, d'ençà del procés, i m'atreviria a dir concretament d'ençà de l'article 155, el PSC ha pres una línia. És una línia molt coherent amb l'estratègia del senyor Iceta. Vagi per davant tot el meu respecte pel senyor Iceta, però el considero un dels polítics més intel·ligents que hi ha a Catalunya en aquest moment. De pensar que és un gat vell, el senyor Iceta porta cobrant de l'erari públic pràcticament des de 1980.
Sí, sí.
Per tant, els ha vist passar a tots i de tots colors. I té una gran capacitat, diguem-ne, per fer previsió. Llavors, ell, en el seu moment, ja va orientar el debat dintre del PSC. Recordem que el PSC havia defensat l'autodeterminació, havien defensat el referèndum.
El famós referèndum pactat, que deien,
sí,
no?
Sí, sí, havien defensat el federalisme, que tanta conya se li va fer amb el pobre Pere Navarro. És a dir, i al final han anat redirigint el discurs fins al punt de que ara ells, doncs, són, diguem-ne, m'atreveixo a dir que el PSC va desaparèixer ja al procés, és a dir, una de les víctimes al procés s'han dut moltes coses per davant, s'han dut Convergència, s'han dut Unió Democràtica, i també s'han dut el PSC, i ara el que tenim realment és una federació catalana del PSOE, si voleu, molt, molt connectada, és molt, però és coherent, amb una, no seria coherent, diguem-ne, l'actuació amb el PSC històric que jo podria haver reconegut, però sí que és perfectament coherent amb una federació catalana del PSOE.
En qualsevol cas, continua dient-se PSC, perquè hi havia hagut alguns terratrèmols interns que apuntaven a una possible divisió, fins i tot en els temps en què Pedro Sánchez va dimitir abans de tornar i tot això. Però, en tot cas, continua sent PSC i sí, es pot interpretar com es vulgui, però també és veritat que no ha desaparegut, en el sentit que havia tingut una davallada important electoral, però en el cas dels socialistes catalans, han tingut certa recuperació, municipal sobretot, però també
a, més, el PSC,
a Catalunya i Espanya.
Cal destacar que és un partit d'infraestructura, és a dir, tot i que els seus resultats han sigut, han anat a la baixa, han anat a l'alça, etc., recordem que el pacte de la Diputació ha sigut el que ha sigut.
Sí, sí.
Recordem que els pactes a molts municipis han sigut els que han sigut.
Sí, sí, sí.
Per tant, tot i ser una miqueta àcid, vull reivindicar-ho, això, és a dir...
Li passa una mica el mateix al PP en relació amb Ciutadans. Són partits amb més estructura
exacte, és a dir,
històrica.
Estem parlant d'uns partits que tenen la seva presència i que, tot i que políticament, o a nivell de missatge, o a nivell d'això, són més discrets ara actualment, els trobem a tot arreu. O sigui, a qualsevol pacte que s'ha fet, a qualsevol cosa que s'ha fet, apareix el PSC o apareix qualsevol partit... qualsevol acte d'ells.
Des del diàleg per a una possible investidura a Espanya fins a la diada, passant per la divisió en l'independentisme i l'intent de reconstruir un missatge únic, molts dels temes que estem parlant avui en el nostre col·loqui de divendres des del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, parlant de la situació política. Els agraeixo que aquesta serenor intenti ajudar els qui ens escolten, no?, a veure què passa i a intentar interpretar aquesta complexa realitat. Fem una pausa i de seguida ens visita el Rafa Sanahuja, com sempre, amb la notícia curiosa.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau, a Turquia, amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa't al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 2:02, seguim en directe des del mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Avui compartim taula i col·loqui amb el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals i amb l'advocat economista, gestor administratiu i també politòleg Anton Verdeny. Donem pas al Rafa Sanahuja en aquest cinquè programa i cinquena notícia curiosa de la temporada. Rafa, què ens portes? Bona tarda.
Ignasi, bona tarda. Amics oients, bona tarda. Aquesta no ha estat una setmana qualsevol. Sí, ja sé que som aquí analitzant l'actualitat política de Catalunya al màxim, a tope, i que això ens encanta. Però és que fa uns dies va ser l'aniversari d'algú molt important per a nosaltres, per tots nosaltres, i se'ns va passar. I mira que cada dia estem amb ell, que és algú que ens acompanya i que ens ajuda i que també ens dona algun ensurt, però que ens fa sentir millor. Sí, amics, aquesta setmana ha complert 21 anys ja Google. Quina sintonia més guapa, tu. I és que Google marca ja dues dècades en què ha passat de ser la millor manera d'explorar internet a un motor de cerca tan entrellaçat en la nostra vida quotidiana que el seu nom fins i tot s'ha convertit en verb, googlejar. I per celebrar-ho, us podem explicar alguna dada curiosa sobre la companyia, sobre Google. Vinga. Per exemple, tot i que la història de l'origen del nom de Google és ben coneguda, que procedeix de la paraula Google, llegint literalment, que significa el número 1 seguit de centenars de zeros, aquest no va ser el primer nom del famós cercador. Al principi, Google es deia Blackrap. Jo crec que és més bonic Google. Més coses. Sabíeu que els empleats de Google se'ls ofereix una sèrie de serveis completament gratuïts? Per exemple, 3 àpats al dia sense límit de quantitat, estan tots bacons, gimnàs, perruqueria i molts més beneficis. De fet, se sol dir d'ella, de Google, que és una de les millors companyies per les quals treballar. No és ni un gos ni un petit monstre. Google té un tiranosaurus rex de mascota que viu a les oficines centrals a Califòrnia. Es diu Stan i és una rèplica bastant realista del poderós dinosaure. Una altra curiositat. Si un empleat de Google resident als Estats Units mor mentre segueix sent part de l'empresa, el seu cònjuge supervivent o parella rebrà un xec pel 50% del seu salari cada any durant la pròxima dècada. Imagina't, això és tenir cura de la gent. Una altra cosa molt curiosa. Google lloga 200 cabres, per a tallar l'herba del jardí i, de pas, contaminar menys i fer més sorolls a les seves oficines, cabres per allà menjant herba. I els treballadors poden acudir amb els seus gossos, mentre siguin amistosos i tinguin control de les seves deposicions. Però no així els gats, ja que hi ha molts gossos, i clar, els gats allò seria una bogeria. I una altra dada, malgrat l'ampli desplegament de Google pel món, l'accés a diversos serveis de la companyia està restringit en 7 llocs del planeta: la Xina, Cuba, Crimea, l'Iran, Corea del Nord, Sudan i Síria. Allà, si tenen algun dubte, ho han de buscar a una enciclopèdia com s'ha fet tota la vida. En definitiva, que estem davant d'una de les empreses més particulars i més potents del món, que s'ha incrustat en la quotidianitat de milions de persones en tot el món i que ja ha complert 21 anys. I aquí estem nosaltres. Si teclegeu a Google Radio Estel, aquí estem, amb tots els nostres continguts i les notícies en línia que us oferim. Per tant, també ens toca molt de prop, esclar. Ala, que segueixi la festa de la política catalana al Mirador i bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Rafa. No sé si festa, però sí anàlisi. I, a més, avui és d'aquells dies en què un servidor, i segur que vostès també, abans de venir aquí, senyor Porçals i senyor Verdeny, han tingut la temptació de mirar a Google, que, a més, ara ja es mira directament, oi? Mirar Diada, tot el que són... Exacte. Tenim tants flancs polítics que, allò, per buscar-los al Google i trobaríem 24 anàlisis diferents, segurament, com a mínim. Bé, doncs, tenim la situació política amb la Diada en perspectiva, ho hem comentat, la situació de la possible investidura. Ja no els demanaré que mirin cap bola de cristall sobre què pot passar, però sí que els vull preguntar pel que pot ser un futur diàleg quan es constitueixi un govern espanyol i si hi ha una certa estabilitat política a Catalunya. No sé si s'aprovaran aquests pressupostos que anuncia que vol aprovar l'octubre el vicepresident Pere Aragonès. Això seria molt important també per la situació a Catalunya. Però aquest diàleg, tenen vostès alguna esperança del fet que pugui permetre trobar una sortida? No sé quina, però quina és una sortida al conflicte d'anys?
A mi m'agradaria recordar una frase del conde de Romanones, que allò de... Usted haga la ley, que yo me dedicaré a redactar el reglamento. I crec que, sincerament, anirem en aquesta direcció. És a dir, trobarem pactes, segurament, entre PSOE, Podemos, Esquerra, en plan, mesures progressistes, mesures completament revolucionàries, trencadores, propostes valentes i totes aquestes coses. I, en canvi, quan acabem veient com s'apliquen, serà el mateix de sempre, possiblement, o en el més profund, del PSOE d'estat. És a dir, trobarem l'estat tornant a florir dintre del PSOE, tornarem a veure que tota aquesta retòrica política dels pactes d'esquerres, processistes i tal, no seran ni d'esquerres ni d'això, sinó serà el mateix de sempre. Com no me recordo qui ho deia, que era allò de la boecràcia, que trobo que és un concepte molt simpàtic, la boecràcia, i crec que anem cap a aquesta direcció, és a dir, cap un retorn d'un bipartidisme camuflat, un bipartidisme, per dir-ho així, més discret, i on les forces perifèriques es dedicaran a donar més suport, menys suport, però tornem al mateix de sempre. És
tornem a una situació anterior i el conflicte de Catalunya pot tenir alguna... Suposant que torni a governar Pedro Sánchez, si no ara, després d'unes properes eleccions.
Crec que trobarem una situació aquí a Catalunya que depèn de com s'acabin trobant els actors polítics d'aquí amb el seu electorat. És a dir, la principal fiscalització o el principal objectiu, per dir-ho així, o vinculació dels partits independentistes és amb la seva biblioteca. Per tant, quan ordenin primer el que tinguin a casa seva, els podrem fer qualsevol política fora.
Interessant anàlisi de politologia. Un minut escàs, senyor Verdeny, disculpi.
Molt ràpidament, jo la percepció que tinc és que l'Estat és ara mateix qui controla l'agenda. És a dir, els partits polítics catalans, a despit que ells intenten dissimular la reculada o, diguem-ne, contemporitzar amb la situació, la percepció que jo tinc és que l'Estat ha pres la davantera i que aquesta davantera passa per una involució, diguem-ne, democràtica profunda o institucional profunda, una revisió de l'Estat a fons, que no ho faran obertament com una reforma de la Constitució, però ens afrontem segurament a una nova loapa en la qual hi ha moltes veus que indiquen que els Mossos d'Esquadra segueixen encara intervinguts, que la immersió lingüística està en perill i que això forçarà les forces polítiques catalanes ràpidament a reunificar-se i a defensar-se d'això.
Gràcies per la síntesi. Ho deixem aquí, senyor Anton Verdeny i senyor Guillem Porçals. Fins una altra. Bona tarda i bon cap de setmana.
Bona tarda. Gràcies.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Els fariseus digueren a Jesús. Els deixebles de Joan dejunen sovint i fan pregàries, igual que els dels fariseus. Però els teus mengen i beuen. Jesús els contestava.